A Catalunya Ràdio comença Que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí, el món dels famosos a Catalunya Ràdio.
Senyor.
Passen
6 minuts de la una del migdia. Juliana Canet, molt bon dia.
Molt bon dia.
Marta Montaner, bon dia.
Bon divendres, companys.
Es tenen uns debats abans d'entrar aquí al programa.
Però que de vegades hi ha crits fins a l'últim mil·lisegon que s'obren els micròfons.
Sí, i llavors tothom agafa aire i entrem tots ben avinguts, simpàtics.
El millor programa és el que no s'emet.
És exactament així.
Però que també està molt bé,
Sí!
Però és bestial que...
Puntueu-lo a l'Spotify, sisplau.
Exacte, 5 estrelles. Jo no em discuteixo tant amb ningú com amb vosaltres. Ni amb la meva família,
Però és per un tema de proporció d'hores que passem junts.
Les discussions absurdes, sí. A més,
la majoria... És que no tenim per què estar d'acord en tot. De fet, moltes vegades estem molt poc d'acord.
Ara ho has dit.
I cada dia que passa potser estem una mica menys d'acord que el dia anterior. No,
probable.
Pot ser.
Tornarem a parlar de la Inés Hernán llegint o no llegint.
No, va, prou.
Sensibles.
Hòstia.
A la Marta li surt aquest riure de bruixa.
Jo sóc mare i ara ric així. Te felicito que bien actúas.
Solo me cabe duda. Bé, fa 4 dies us explicàvem que la Shakira havia publicat un teaser a les xarxes per anunciar un nou projecte. Ara, per fi, ja sabem de què es tracta. Shakira traurà un nou àlbum.
Es dirà Les mujeres ja no lloren i sortirà publicat el pròxim 22 de març. Tinc una teoria. Amb aquesta data. Si voleu, després, al final us l'explico, al final d'aquesta notícia. Però d'entrada, una cosa que és de fàcil intuir és el títol. El títol del disc, que té una referència claríssima a la seva sessió amb Bizarrap de fa ja un any. Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan. Tiene nombre de persona. Davant del dilema, dir-li claramente o les mujeres ja no lloren, la Shakira ha optat per la segona. I ella diu això sobre aquest disc imminent. No l'he creat sola, sinó amb tots vosaltres i amb la meva bandada de lloves que han estat acompanyant-me a cada pas. Com li agrada el tema de la loba, ella, Li funciona molt bé. La producció d'aquesta obra ha estat un procés d'alquímia. En escriure cada cançó, em vaig reconstruir a mi mateixa. A l'hora de cantar-les, les meves llàgrimes es van transformar en diamants i la meva vulnerabilitat es va transformar en resiliència.
Cas típic de persona que ha superat una ruptura fent un producte excel·lent. Ho sento, però és el que necessitàvem perquè la Shakira tornés a fer música com la d'abans, que es diu.
És un àlbum que té pinta que abarcarà totes les fases del dol. Vull dir, des de la tristesa, la ira, la ràbia, després potser l'esperança, no? El sortir del pou, no sé.
No la veig jo molt en la fase de l'esperança, No?
Jo crec que sí que sortirà el sol, en aquest disc.
Saps què em passa?
L'última, jo crec que sí que ho serà. Ni que sigui com de parlar dels fills, alguna cosa que li dongui una mica d'alegria.
Ja, una mica com la cançó que té amb el...
Acròstico, sí.
A mi és que em passa que, i és un pensament, Roger, que sé que he de corregir, perquè més et toca personalment a tu...
Aviam.
Encara entenc molt la solteria com una fase. Sé que no ha de ser així i que
Estic molt content que treguis aquest tema.
Pot ser un estat permanent. Però és veritat que, molt inconscientment, a mi sempre em surt pensar la Shakira no ho ha superat perquè encara no l'hem relacionat amb cap persona, no se l'ha vist amb cap altre tio, com si l'opció de quedar-se sola no existís, que sí que existeix. Però em surt pensar, no, pobra, encara no està a la fase de l'esperança perquè no s'ha enamorat de nou.
Exacte, no sortirà del pou fins que no s'enamori d'algú altre.
Exacte,
no?
I no té per què ser així.
No té per què ser així, perquè la gent en general és molt pesada amb el tema aquest, La pressió social del solter i la soltera, un dia en parlarem amb tranquil·litat.
Tu com a protagonista, no? Com a testimoni?
Bueno, clar, és que jo en estat provisional porto 4 anys ja, amb la història.
Doncs, potser ja no és provisional, és veritat.
Exacte, però m'ha costat, entendre-ho. M'ha costat a mi mateix.
Com va dir el Roger en el seu dinar familiar de Nadal quan se li va reclamar a veure si tenia esposa o senyora.
A veure, quan presentes algú i tal, li vaig dir, la solteria és un estat igual de vàlid que està en parella.
No, vas dir és un model de família igual de vàlid.
Sí, però no és un model de família, perquè realment sí que necessitaria alguna cosa més per ser família.
Una mascota.
Escolta, doncs la Shakira, si vol estar soltera, que ho estigui.
I la Shakira el que fa és treure nou disc i el que sabem és que contindrà 16 cançons. Algunes ja les hem sentides i d'altres són noves.
Felicito, Pasa por la monotonía, La sesión 53 con Bizarrap, Te coge, con Karol G, Acróstico, Copa vacía y El jefe. Y todo este trabajo que ya la gente conoce se suma a 8 temas completamente nuevos.
Se sent fatal, però és el clip que han penjat ells. Aquí parla del Te Felicito, Acròstico, totes les cançons que hem anat sentint aquests últims quasi dos anys, però confirma que hi haurà 8 noves cançons i jo espero, desitjo que hi hagi una mica de balada amb guitarra,
sisplau,
perquè necessitem un altre cop aquesta Shakira.
Sí, sí, anava a dir totalment això, la trobem molt a faltar que torni.
La Shakira despullada emocionalment
i vocalment. Un amarillo, un Acròstico.
Inclús l'amarillo estava massa produït.
Totalment, jo penso més amunt, les mosques en la casa, tot aquest món.
Ella i una guitarra.
Exacte.
Res més.
Sí. No li cal res més.
Sense autotune. No vull semblar jo una boomer, però...
Ai, és com aquesta gent que li diu no et cal maquillar-te, estàs guapa sense res. Sonem una mica així, eh?
Però a mi m'agrada que hi hagi de tot. Jo un Te Felicito la gaudeixo. I vull que hi hagi hits de discoteca, que és el que també ens ha donat sempre la Shakira. Però una cançó en acústic íntima de vulnerabilitat crec que fa falta. I més en un disc així.
De tant en tant, un dia sense maquillar-nos també va bé.
Sí.
La Shakira també ha publicat quines seran les imatges de la portada d'aquest nou àlbum. I hi ha un primer pla d'ella... On certament les llàgrimes que li regalimen per la galta són diamants als quals ella feia referència.
Una mica semblant a la portada d'un clàssico de l'Anna Mena, que s'ha dit fins i tot que gairebé còpia, eh? Que també hi ha aquell punt que és com quan aquells germans d'aquí de Barcelona van denunciar l'Ed Sheeran per plagi, que és com de dir, no saben qui és.
No sé si la Shakira sap qui és Anna Mena.
Exacte.
Amb tots els respectes però i carinyos
sí que,
ho dic.
Sí que és molt semblant, eh?
Val. També hi ha tres fotos més on se la veu amb modelets així com amb cotilla i malles brillants, tal una Rosi Cavallera al vent, cosa que ens encanta, i sabem que aquestes fotos estan fetes pel seu fotògraf català de confiança, que és una persona que hem de tenir controlada, que es diu Jaume de la Iguana. L'estem intentant contactar a veure si vol parlar amb nosaltres.
Home,
perquè realment seria la vegada que més a prop haurem estat de Shakira.
Sí.
Es preveu un gran disc, em fa tota la pinta, i mentrestant la web de la Shakira, que és shakira.com, ja va fent xup-xup i hi ha un compte enrere dels dies, hores, minuts i segons que falten pel 22 de març. Ara mateix 34 dies, 10 hores, 46 minuts, 57 segons.
Això és ja, eh?
És ja. I l'opció de reservar ja l'àlbum, ahir donava error perquè estava col·lapsada, però crec que ja torna a estar disponible i es podrà comprar tant en vinil com en digital.
Haurem de comprar entrades, si fa gira. Jo penso fitxar, sí o sí, encara que hagi d'anar a Madrid.
I l'hauràs d'entrevista, ho haurem d'aconseguir d'alguna manera.
Has parlat abans, Marta, d'una teoria del 22 de març.
Ui, tant.
Som tot orelles, aviam si quadra, si
22
dona.
De març surt Les mujeres ja no lloren. Quan va néixer Shakira? Quin dia? Digueu-m'ho vosaltres.
El 2 de febrer, igual que Gerard Piqué, tot i que ella va néixer 10 anys abans.
2 del 2, correcte.
Sí.
Quants fills tenen?
2.
En Milan i en Xaxa, correcte. Quina frase sona la cançó de Bizarrap referent a la xifra 2?
Això és el que més et compro jo, eh?
Yo valgo por 2 de 22. Uf. Perquè la Clara Chia tenia aquesta edat. I clar, ja em direu, molt bé, el 22, el 2-2 ens va quadrant. Mm-hmm. I el mes de març que hi pinta? Tinc una resposta, també.
Aviam.
Mare de Déu, la Marta ja és experta en numerologia.
Sí.
El mes de març el representem amb el número 3.
Mm-hmm.
Quin número lluïa la samarreta del Barça Gerard Piqué?
Oh my God.
El 3, perquè la tinc a casa i la vaig veient. Vull dir que hi ha el 3.
Ah, et fes favor de llançar-la a la basura.
No, a mi transmet unes coses,
Roger,
una època...
L'altre dia vaig rebre un missatge privat per Instagram de per què en Roger porta samarretes del Barça si és de l'Espanyol.
És que el fan de l'Espanyol està despistat i no m'estranya.
És que, perdona per tallar aquí la teoria, però és que no és excloent ser soci de l'Espanyol i tenir simpatia pel Barça.
Molta gent et dirà que sí que és excloent,
eh? Ja ho sé, que molta gent dirà que sí, però també conec alguns culers que tenen simpatia per l'Espanyol.
Ja me'ls presentaràs. Farem una reunió i serem quatre gats, literalment.
Perdó per interrompre.
No, fins aquí la teoria de la Shakira, em podeu dir que estic boja, però jo penso que ella també és molt fan de la numerologia i que no ho ha fet per casualitat.
Jo sí que hi ha moltes coses que penso que potser les estem fent massa grosses, però el tema de jo valgo por 2 de 22... 100% és molt massa icònic com perquè hagi estat sense voler que llavors ho publica el dia 22 de març. Això segur. Tu què, Roger?
Ja està,
estic,
eh?
Estic processant.
Escolta,
estic
però
processant 22
creieu que hi haurà
març?
Més pollites a la Clara Chi, al Piqué...
Ja no, per mi ja està gastat aquest tema, a mi ja em cansa.
Per mi
veritat.
Una o dues cançonetes més, sí, de retrets. Després ja seran...
Dues cançons més dedicades?
Sí, de les 8 noves crec que n'hi haurà algunes,
uau,
encara de retrets. Uau, sí.
Per tant, tindrem mig disco dedicat a
la ruptura. Aquest senyor li ha enfonsat la vida, eh?
L'ha deixat per una noia que té la meitat d'edat. És que, vamos, mira...
No,
és igual, no tornarem a parlar del mateix.
Ens vam pensar que el Gerard Piqué era un cabrit i resulta que era un llimac.
Ei, què?
És igual, posa'l de... Anem a l'Hormiguero, anem a l'Hormiguero.
Amigos, hoy han venido a divertirse a l'Hormiguero Alén Hernández y Natalia Sánchez. Están aquí.
Ahir al vespre, l'actriu Natàlia Sánchez, que ens l'estimem moltíssim en aquest programa, va passar pel programa d'Antena 3, El Hormiguero, la Natàlia, encara que parli un català perfectíssim, que la vam entrevistar, que deu fer un any o així,
un any o dos,
menys,
sí, millor que el nostre.
Entrevistar.
Quina fantasia de dona.
Una increïble,
passada.
Perquè ella és nascuda a Madrid, ha viscut tota la seva vida a Madrid.
I com ho explica, del per què va voler aprendre a parlar català, és molt romàntic i molt bonic tot.
Tot plegat perquè des del 2014 és la parella de Marc Clotet, d'aquí que aprengués el català. Tenen dos fills, que són la Lia i en Neo, que són dos nens, un nen i una nena, que hem anat veient a Instagram, però que han decidit tapar-los la cara sempre. Vull dir que no sabem quina cara fan.
A veure,
en
això,
emojis.
Els hi tapen molt la cara, cosa que és d'aplaudir, però també és veritat que fan una mica... La Laura Escanes també està començant a fer això.
Aquell perfil, que ja es pot intuir.
Aquella punta de nas, aquells llavis que una mica més dic, hòstia, tia,
limit,
d'aquí dos
limit,
dies...
Juguen, juguen.
És que també et diré, és que és molt difícil fer una foto a un nen que estigui tota la restona d'esquenes,
Tu, Marta... també estàs començant a jugar una mica...
Però diguéssim. Perdona, la Marta...
No m'acusis a mi!
No,
la Marta pràcticament li surt tot el cos a la Nina.
Però vull dir que jo veig que... Crec que has penjat unes dues, tres fotos de la Nina...
A mi si m'estàs controlant, digue-m'ho la cara.
No, però ja que parlem no dels altres...
Parlem també de la meva companya.
Parlem també de nosaltres. És el segon dia que em tires el guió a sobre. El tercer, parlarem. Però Marta, m'he fixat en una cosa... Que tu cada cop l'emoji per tapar la cara de la Nina... Et disculpo, Juliana, que ara està patint per si m'ho fes. Cada cop és més petit l'emoji.
No crec que és un...
Tinc la sensació, però vull
mira,
dir que...
Mira, saps que si vulguis... menja fotos del seu nebot sense parar? Tu.
Sí, cap problema.
Llavors no lliçonis, pallasso. Ai, perdona.
No,
de pallassos.
No, és el segon dia que dius pallasso.
No,
i a mi em
sap
greu per la gent del Cirralú i del Cirque.
No, i del Cirque, que jo me'ls estimo i sé de bona tinta que els hi sap greu. Demano disculpes.
Parlem de la Natàlia, de
sí,
Marc Clotet.
Tornem a la Natàlia, però és veritat que els nens els veus sovint a Instagram i els hi tapen la cara.
Els hi tapen molt bé la cara, ja seguim.
Va ser una entrevista promocional, com totes les de l'Hormiguero, perquè a partir d'aquest diumenge i cada dia la Natàlia serà la protagonista de la nova sèrie d'Antena 3, que es dirà Sueños de Libertad. I és protagonista al costat de l'actor Alan Hernández, que són els dos els protagonistes. D'aquí que en Pablo Motos els preguntés com portaven la conciliació perquè els dos tenen fills petits. I clar, una sèrie diària porta molta feina.
Y además ambos tenemos peques y es bastante complicado conciliar. Yo me levanto a las 5 de la mañana, repaso, gestiono todo lo que hay que hacer en el día, te recoge muy temprano, maquillaje, tienes muchas secuencias, una media de 20, 23 páginas al día de texto que hay que estudiar cada día. Y luego llegas a casa y te tienes que poner a estudiar lo del día siguiente.
¿Con peques?
Con peques, claro.
Cuando
entro
igual...
por la puerta, suelto móvil, suelto todo, no existe el mundo fuera y me centro en ellos.
L'estona que comparteixen junts, només pels nens. Només pels nens, per poder compensar
no
una miqueta.
No deu poder quedar amb amiques, i no és broma, eh?
Segur.
És que no deu tenir temps de fer res
més. No té temps de res. Llavors, la Natàlia i l'Alen són parella a la ficció i van explicar que abans del rodatge no es coneixien i que el primer dia que arriben a plató tenen una escena de llit, una escena de sexe.
Per mi una falta de respecte.
Es mucha confianza también, porque además tienes que hacer de pronto que es tu pareja. Y es como, hola, Alen, ¿qué tal? Encantada, Natalia, un placer. Bueno, pues mira, os metéis ahí en la cama, es vuestra primera escena. Es bueno, pues algo que decir. Mira, sí, cuando la cámara está aquí, intenta taparme aquí un poco esta chicha. Y yo, pues mira, yo tengo aquí un lunar que no me gusta. Ah, bueno, vale, pues... Y entonces entablas una relación...
Una amistad acelerada.
Sí.
Però una cosa, no han fet ni el típic càsting de química, que és una cosa molt típica de les sèries, que abans d'agafar-te... Clar, abans d'agafar-te com el personatge que potser que estàs optant, et fan una prova amb la persona que, per exemple, serà la teva nòvia, no? I llavors veuen quina química hi ha, perquè poden ser dos actors boníssims, però que de sobte els ajuntis i hi hagi zero química.
No però sé, la química no es pot també ficcionar, vull dir, tu la pots treballar, la química, si ets actor, no?
Clar,
o no?
Però si el primer dia que et coneixes i has d'estar al llit, jo dic que aquí molta cosa no es pot treballar.
M'imagino que hi havia unes lectures de guió abans.
Que podrien haver fet alguna escena prèvia abans.
Una mica fred.
Sí.
La Natàlia ha explicat una cosa de la seva mare que no sabíem, que és una mare molt bromista i que fa uns anys, quan tenien estudiants d'intercanvi d'altres països, sempre els feia la mateixa broma.
Mi madre, cuando venían las au pairs, que son chicas, son estudiantes, que vienen a tu casa a vivir un poco la experiencia, a conocer la típica familia española, convives con ellas, y de hecho hemos tenido bastantes durante nuestra infancia, y entonces ella el primer día, cuando las chicas venían súper nerviosas, nos obligaba a toda la familia a vestirnos de sevillanas. para que se pensaran que eso era la típica. Mira,
escarten, ¿eh? Las hormigas. Las hormigas se pegan de riure.
La pobre chica. Ah, yeah, okay, thank you so much. No sé qué. Se acercaba la pobra i va per el vestido.
A ella le deu fer molta gràcia aquesta anècdota.
I a en Pablo Motos li feia molta gràcia perquè va insistir molt perquè l'expliqués.
Escolta, que les formigues estan tronxant. No vols les heu sentit. Si elles són felices, mira.
Ai, per cert, deixem el hormiguero i parlem de Dua Lipa, que per cert ahir va publicar nova cançó. Training Season, no es diu?
Molt bona.
Sí? Jo no l'havia sentit, eh?
M'està entrant molt bé. I molt Dua Lipa.
Ja, puja-la. Sí.
Esteu nostàlgics de la vostra etapa de periodistes musicals.
Sí, sí, sí. La veritat és que es posa molt bé. La va cantar per primera vegada als Grammy i ara l'hem pogut sentir bé i bé. Està generant bones sensacions.
I molta conversa, sí? Perquè el títol Training Season, que és temporada d'entrenament, ja apunta a la temàtica de la cançó. És una cançó escrita per una dona esgotada. Una dona que no pot més de males cites, de nòvios nefastos i d'aquella sensació de vegades que tens amb alguns amants d'haver-los d'ensenyar tot.
Ai, sí.
De dir, no saps res de la vida, però no és una cosa sexual, eh? Una cosa de dir, tio, no ho veus? Que aquí t'hauries de comportar d'una altra manera o m'hauries d'escoltar així, no ho estàs fent?
Està molt cansada, ella.
Ella està totalment esgotada d'haver d'entrenar homes perquè es converteixin en tios funcionals. De fet, ella mateixa explica que la idea de la cançó va sorgir després d'una cita terrible que van a l'estudi i les productores li van preguntar, lo típic que preguntaries a un company de feina, de què tal, com ha anat la cita? I ella va dir, mira, ha anat tan malament que farem una cançó sobre el tema, perquè estic ja farta. I ha explicat a la revista Variety que sent que la temporada d'entrenament ha acabat, que se sent més segura i empoderada que mai i que comença a veure la bellesa en les persones que ja no són, no has de fer tot aquest procés d'ensenyament, no? Que ja venen apreses de casa, que ho comença a veure. Algú amb qui puguis créixer ja. Perquè com que ja és una persona crescudeta, de que t'hi trobis i puguis construir una cosa que tingui una mica de valor.
Quina edat té ella?
Ella té 28 anys ara, i això és bàsicament el que diu la cançó, que és molt explícita, i amb un videoclip on apareixen com tot de tios assetjant-la, que jo crec que també és un bon tema de com de difícil ha de ser la Dua Lipa.
Absolutament.
En aquest sentit. I té molt de sentit aquesta cançó també coneixent la trajectòria amorosa de la Dua Lipa. Jo entenc el punt on està. L'últim nòvio que li vam conèixer era en Romain Gabràs, un director de cinema greco-francès de 42 anys.
Clar, el va triar de 42 per dir, a veure si tu en saps una mica més que els altres.
A veure si l'has experimentat.
Doncs resposta, no.
Efectivament. O això o alguna altra cosa va fallar, perquè aquesta relació es va acabar, però recordem que un dels nòvios que més li ha durat és l'Anouar Hadid, de la família Hadid, que són models, empresaris, etc. Van estar del 2019 al 2021 i ella era 4 anys més gran que ell. Per tant, devia ser insuportable, perquè més era un nen de 20 i ella 24, que són aquells 4 anys que en aquell moment, bueno, devien ser un abisme.
Però el bé que quedaven les fotos amb les cunyades, perdona. Amb la Bella Hadid i la Gigi Hadid.
Ah, sí, però només amb les cunyades.
Ah, només amb les cunyades.
El pobre Anuart, mira, té sort de tenir aquest cognom. Perquè es diu Anuart Sánchez i no aixequem cap, eh?
Ah, no?
És molt lleig, Marta.
Hòstia, ah, no el tinc controlat, no el tinc controlat.
És lletgíssim, pobret, però mira, cadascú. Amb res, i després un amant que li vam conèixer i que ens va fer entre il·lusió i sensació de distopia, Aaron Piper.
Sí.
Lo d'Aaron Piper no va ser...
Però va ser
aquestes
molt...
coses de la pandèmia, per mi que no van existir, de
va
veritat.
Va durar poquíssim, això.
No, clar. I a més és que l'Aaron Piper ja es veu que no segueix cap de les condicions que exigeix la Dua Lipa d'adivinar una mica entrenadet de casa. Mm. I a sobre amb l'anglès, ell.
Yeah.
Vull dir que no fa pinta tampoc de ser un tio que tingui l'advance, eh?
Clar, clar.
No.
Però la Dua Lipa sí que comença a parlar castellà, eh?
És tan llesta.
És llestíssima.
És una passada, el d'aquesta tia.
Està soltera ara, no?
Has escoltat en algun moment?
Però vull dir...
En Roger segueix amb la cançó.
Sí, se la relaciona amb algú, vull dir, ara mateix.
No, t'ho estic dient, és una tia que ara mateix
està... al club de Shakira.
Està al club de Shakira, exacte, sí. De dir, estic bé sola.
Per això.
I si ha de venir algú, ha de ser una passada. Perquè, clar...
I aquest 2024, atenció, perquè s'esdevindrà l'any del pop, una altra vegada.
És així.
De les princeses pop. Han tornat totes. Lady Gaga, Beyoncé, Beyoncé en country, Dua Lipa, Shakira, escolta'm, no, visca la música i visca les dones.
I és com sempre per la solteria, eh? Perquè quan estàs en parella t'acomodes en tots els sentits. És veritat, treballes menys, dediques molt més temps a la família. Això s'ha dit sempre. Bueno, ja veig que em mireu amb cara de sorpresos.
No, t'estem escoltant.
El Roger treballa 24 hores al dia perquè arriba a casa i està sol. Llavors treballa més. És així?
I és un home d'èxit.
I és un home d'èxit.
Tira la sintonia aquesta. Una cosa i l'altra. Final. 5 minuts i 2:15. Ara farem una pausa i després ens visita una persona que ens fa molta il·lusió, que és la periodista Núria Marín, que acaba d'estrenar un programa nou al 3CAT, que és el Love Cost, i també amb ella volem parlar de Shakira i d'altres polèmiques del món de la premsa del cor i de coses que ens han passat en aquest programa, que segur que ens pot donar un cop de mà.
Home, ella és una experta, home, està doctorada a la Universitat de Periodisme del Cor.
Fins ara.
Que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. A Catalunya Ràdio, que no surti d'aquí. I'm sexy and I know it.
I'm sexy and I know it. 2:15 del migdia. Núria Marín, bon dia.
Bon dia, què tal?
Quina il·lusió que estiguis aquí al programa, eh?
Quina il·lusió, el mateix, em fa molta il·lusió estar. Us escolto cada dia.
Sí? No és veritat.
Sí, us juro.
Sí.
Us juro. Si no és en directe, és en diferit. És que t'ho puc demostrar, perquè és que t'obro l'Spotify i és que em sortiu el primer.
Ai, ens has posat ja les 5 estrelletes a l'Spotify?
Home, i tant, les 5 estrelletes i tot. És que us tinc, vamos, tot escoltat. O sigui, vamos, és que us estimo mogollón. M'encanta com ho
però
feu.
Però que ens ho diguis, tu té molt valor, perquè és que tu ets una mestra en la premsa del cor.
Ai, que bonic, Marta. No, doncs, m'encanta com ho feu, sou superfrescos, divertits, i el que m'agrada més és que no us caseu amb ningú, perquè en aquesta professió, si tu vas d'amic dels famosos, no et menges una merda. Mm. O sigui, és incompatible ser periodista del cor i ser amic dels famosos.
Això ens ha passat ja amb la Laura Escanes, eh? A mi personalment.
Ella ha connectat molt bé amb la Laura Escanes.
Ara som amigues, em té el clos, ens veig tot de coses que no puc dir, ja clar, no vull mullar-me, que... em depèn de què...
Ja, però aquí podeu fer equilibri, perquè estan el Roger i la Marta, llavors tu pots fer una mica... De... Però si els tres fóssiu amics de la Laura Escanes, a part que és una de les poques personatges de l'Star System català, ja està. Llavors crec que aquí encara hi ha un equilibri.
Però per tant, tu no ets amiga de ningú de la gent d'aquí parles.
Amiga, no. No, és incompatible. I si he sigut amiga, ho he deixat de ser.
Wow. Per tant, tens enemics, eh? És que molts. Tenim molts enemics i ho comencem a portar malament.
Ja, no, sí, no hi ha ningú de fiar que no tingui enemics. O sigui, si la gent que diu jo em porto bé amb tothom, és mala persona. És mala persona, és així. Llavors sou bona gent. Sí, sí. De veritat, eh? Us ho dic de veritat.
Jo avui dormiré més tranquil·la, si la Núria em diu això.
No, i tant. Però a mi m'ha sorprès molt que la gent... es queixa com de seguida, i mira que no diem coses, intentem explicar coses sempre com positives o que sumin, però la gent es molesta molt.
No, perquè el problema està en que no existeix l'esperit crític. És a dir, jo puc ser fan on pot agradar o puc ser amiga d'algú i si fa una cosa que no m'agrada tinc tot el dret a poder-ho dir. No? O sigui, el que no pot ser, per exemple, quan jo vaig dir el que vaig dir al podcast de Malver, que vosaltres vau dir, a la Núria no li cau bé l'Aitana. No és que no em caigui bé l'Aitana, és que considero que l'Aitana va d'ésser de llum, m'encanta l'Aitana, però li veig el que és la costura, i jo, com a periodista de cor, que em dedico a comentar el cor, la comento perquè li estic veient la costura i veig que va d'ésser de llum i té alguna part fosqueta i m'agrada que també mostrar-la. No ets, no ets perfecta, Cari, també t'equivoques i ens has enganyat fent creure que estaves amb el Miguel Bernardo quan ja no estaves amb el Miguel Bernardo.
Aquesta trama va ser tan forta.
Clar, ja està, fi.
Totalment.
Però potser ho havia de fer, no per contracte, de seguir fent promo
clar,
i tot però, això de la sèrie,
no? Però jo tenia tot el dret a exposar-ho i a dir-ho. Llavors, si tu vas d'ésser de llum, que diu l'Omar Montes, que és una expressió que m'encanta, doncs jo tinc tot el dret a poder-ho dir. Doncs no és tan transparent i tan bona com voleu creure. És 90% bona, 10% dolenteria, no passa res. Fans gaitanes, tranquil·les.
Clar, sí, això fa que tingui molts més matisos. Exacte. És molt més interessant,
Exacte, ja està. Aitaners, tranquil·les, és divendres, descanseu, teniu deures. El cap de setmana.
Però més que les fans o els fans de les persones d'aquí parlem, de vegades és la mateixa gent que s'enfada, perquè quan fas periodisme del cor, clar, la gent no vol que parlis de la seva vida secreta.
Bueno, faig una llista de gent que m'ha deixat de seguir, m'ha deixat de parlar, perquè un dia hem fet un esquer a Socialité, quan treballava a Socialité, deia, esquer no l'he fet ni jo, perquè us enfadeu amb mi. A Dara Molinero, que n'estàveu parlant fa un moment, un exemple. O sigui, s'enfaden i és culpa teva. O jo què sé, la Violeta Mangrinyan, enemigues màximes.
Sí,
bueno, vull clar.
Però en el cas de la Violeta, per mi és molt bèstia, perquè és una persona que es dedica realment a viure de la seva vida. Perquè jo entenc que si ets actor o ets cantant, et compro una mica el discurs de jo faig música, jo actuo, no parlem de la meva vida privada. Però clar, és que quan realment vens la teva vida, després no
et queixis. No ho veuen així, Juliana, no ho veuen així. El món famós influencer no ho veu així, perquè vol tenir un control absolut sobre el que es diu d'ell. Per això despotriquen tant de la premsa del cor quan ells generen un contingut que només interessa la premsa del cor.
Clar.
Ningú parlarà... Mira, a l'esport, al Marca, al Mundo Deportivo, al Periódico de Catalunya, La Vanguardia, parlen del que fa Lola Mangrellà, Lola Lolita? No, qui parla d'ells? El meu TikTok, jo, vosaltres aquí, o sigui, relaxeu-vos, o sigui, és que ens retroalimentem entre nosaltres, accepteu que sou els nous personatges del cor, i ja està, i a vegades s'enfaden perquè són ells els que alimenten també el i ho estan desitjant, que algú ho reculli, perquè si no, no ho publiques. Ja està.
Sí, sí.
M'encanta escoltar-te perquè realment portes molts anys vinculada a la premsa del cor. Nosaltres som relativament nous.
Fent teràpia.
Sí,
fent teràpia.
Tens la sensació com que Catalunya hem anat una mica tard a abraçar la premsa del cor, així, sense complexes?
Aviam, hem anat, quan ens ha vingut de gust anar, jo hauria desitjat que hagués passat abans. Clar que sí, de fet, jo vaig en una secció aquí a Catalunya Ràdio amb
Boníssima.
La Mònica Terribas, sí, del Vanitas Vanitatis, 5 anys, i estava molt bé. Sí que trobo faltar que hi hagin més saraus a Barcelona, que tot passi a Madrid, i també permetem nosaltres que tot passi a Madrid. Jo crec que hi hauria d'haver un moviment aquí real, perquè aquí, imagineu-vos un fotogol a la Barceloneta amb la platja de fons, és molt més bonic que Madrid, que la Gran Via, que la tinc ja més vista que el TVO, o sigui, ja prou, Callao, Gran Via, prou. O sigui, una mica de variació i varietat, i això també és cosa nostra. Jo crec que haurem de potenciar que aquí passin coses, que els mitjans puguin venir a recollir coses aquí i que es presentin coses aquí.
Costa molt, la Juliana, que fa aquests reportatges a les catifes vermelles. Tu saps de primera mà que això està costant, i està costant tenir bons testimonis a les catifes que passen aquí.
Perquè també hi ha una part, com que tot està sorgint de zero, de creure'ns que hi ha personatges que són més famosos dels que són.
Sí.
Saps? Vull dir, d'agafar personatges que realment no són tan coneguts i donar-los un bombo. Llavors, això també és raro.
S'ha de construir també una mica aquest sistema català.
Sí, bueno, ara tenim a la Batguial, tenim a la Muixca, tenim a lo millor, no sé, els participants de Love Course, que a lo millor es fan, no sé, de cop i volta es poden fer supercelebrities. Ja,
jo els he vist, que tenen ganes de ser famosos, aquesta gent.
Sí. I les jugadores del Barça, eh?
Que també
interessen moltíssim. Aquí, quan en parlem, interessen moltíssim. És veritat que es molesta molta gent.
Es molesta molta gent de quin sector?
Del sector
de la pilota.
Ah, sí?
Sí. Que dius, ostres, jugadores del Barça... Quan parles de jugadors del Barça no tens massa feedback, perquè suposo que estan molt acostumats que es parlin d'ells a tot arreu. I si és veritat que algunes jugadores del Barça, que aquí hem explicat algunes coses... Doncs tens més feedback elles, més ràpidament,
però,
perquè...
Però és que d'altres ens estimen, eh?
L'entorn d'elles es queixa.
Sí, sí, doncs... Es molesta que es parlin d'elles, segons quines coses
però
demanen.
Però una cosa, l'esport va acompanyat de la publicitat, i la publicitat també va acompanyada i és totalment paral·lela a la popularitat que tens, no només com a esportista, sinó també com a personatge. És a dir, tu pots ser... Hi ha un munt de futbolistes que són boníssims i no són coneguts perquè no són stars. Hi ha un punt que també han de fer una mica de show. Llavors, per desgràcia, els diners que guanya un esportista van de la mà amb la publicitat, una miqueta de falta fem els periodistes. Jo crec que s'ha d'abraçar amb humor i carinyo el que parlem els periodistes de vosaltres, futbolistes del femení.
Que ens escolten.
Ens consta.
Superbesitos.
Bé, ara seguirem parlant de... Volem parlar de Shakira, també l'Aina Ostell ara m'apuntava Álvaro de Luna. Farem un retrat de tot el
Álvaro
que tenim últimament.
No puc, Està la meva llista negra.
Sí, et diré, la Núria i jo hem parlat alguna vegada fora de càmeres de l'Álvaro de Luna
i
no
s'ha
salvat ningú.
No?
Les hem dit a
Álvaro de Luna, Luna xunga. No, Luna no me gusta. No.
El vas veure a Operació Triunfo l'altre dia que va anar detenida?
No, el vaig veure, però sí que vaig veure la Laura Escanes
fent
el Gamber ritual Twitter, com li va la marxa,
Laura Escanes i Núria Marín, Corpo Girls.
Corpo Girls, és veritat.
Ets una Corpo Girl? Què tal això de ser ja noia de la Corpo?
Tia, em fa molta il·lusió. Us podeu creure que l'altre dia vaig pujar un cotxe de TV3 i quasi em fico a plorar? Em va fer molta il·lusió. Us ho juro que em va fer una il·lusió. Em va fer molt... És que, clar, a veure, és que és la nostra tele de tota la vida, i jo des de molt petita, és que, clar, era la tele.
Sí,
a part que Telecinco i Antena 3 a Viella, quan jo vivia a Viella, van arribar supertard perquè l'antena no arribava.
Clar, I tu només TV3, clar, la tele i TV3.
Clar, llavors per mi era... Uau, estic pujant a un cotxe de TV3. Jo era com, mare meva, estic supercontenta, molt, molt, molt contenta, i poder parlar català i català de Lleida, més, que és que estic molt orgullosa del meu català. Se'm nota l'accent, no? No se'm ha enganxat molt a Barcelona, no?
És veritat que feia falta que sentís aquest tipus d'accent.
Home, tenim el de Crims, tenim el presentador de Crims, el Carles Porta, però parlem menys. No, o sigui, a la tele, vull dir...
A la tele parla poc, a la ràdio parla bastant.
A la ràdio
molt.
Que vaig parlar amb ell a la presentació de la plataforma, que vaig coincidir amb la Juliana allà, i també els dos, de Lleida, tal. Fa com molta il·lusió quan et trobes a la gent.
Normal, clar.
Sí.
Ahir es va estrenar Love Costa TV3.
Saps que avui et pot canviar la vida per sempre?
Ja, estic buscant parella d'una manera diferent.
Que passin els interessats.
Ai, que maco, no?
Ai, em sembla supermono.
Ui.
Pam.
Confessió 1. Jo tinc 3 famílies a la meva vida.
Això què és?
Algú com jo encaixa en el teu món? Quina edat tens tu? Tu ets sincer?
Jo sóc una Pepita.
Els que vulgueu podeu fer ja una marató perquè tenim els 6 capítols penjats a 3Cat. El nom del programa és teu?
No, per què?
No, perquè, of course, jo vaig trigar una mica a entendre el joc de paraules.
Ai, Roger, però sí, si vens pel love o vens pel cost? És superfàcil, resumeix sí, no, a la perfecció.
Va molt just en anglès.
Sí, va justet, i vaig pensar, potser és la Núria, que va arribar allà a una reunió i va dir, el programa s'ha de dir així.
No, és cosa de la productora de minoria absoluta, i crec que és que el nom crec que és perfecte perquè defineix absolutament amb 2 paraules de què va el programa, o sigui, no pot ser més directe. Ho dius perquè a l'Instagram soc Núria Secreta, millor o alguna
cosa. No, dic, té facilitat per buscar noms. Dic, potser... Clar, no sé com funciona això. Et truquen i ja està muntat una mica o participes ja des del principi?
No, m'hi van oferir que ja el format ja estava pensat i quan ja me'l van explicar de què anava i tot ja estava fet. Després, òbviament, quan comences a gravar s'acaben d'afinar coses, però jo, ja, o sigui, el format estava absolutament tancat, pensat i encaixava a la perfecció, cosa que no és fàcil perquè és un format original que s'ha creat aquí, l'ha creat Minoria Absoluta, que avui dia és cada cop més complicat crear formats originals i en dating feia molt temps que no es creava en format original. De fet, moltes vegades els datings són franquícies que s'han comprat a l'estranger i en aquest cas és un format original, 100%, s'ha fet aquí a Catalunya.
Molt bé.
I...
Van pensar en tu directament o vas haver de fer càsting?
No vaig fer càsting.
Nena! Oh. Això és com en Carlos Cuevas ja, que li donen els papers directament a dit.
Va ser directe.
Sí?
Bueno, porto una trajectòria llargueta.
També és veritat,
No, trajectòria... No, estic superafalagada de que comptessin amb mi. A part, de veritat que ha sigut un equip tan guai, o sigui, hi ha concursants, hi ha protagonistes que van fer match, però l'equip també van fer match. Perquè...
Va haver-hi rotllos?
Rotllos no ho sé, però match, no, connexió laboral, química. Que és superimportant quan un equip de tele... Hi ha un moment en aquests rodatges de tele, perquè els rodatges eren bastant llargs, eren jornades llarguetes, es genera com un ambient així una mica gran hermà, no?, de bon rotllo, que tu comences a explicar intimitats i dius, fa un dia que ens coneixem i ja ens estem explicant
aquí. Com les colònies, sí.
Sí, una mica sí. I es va generar un ambient molt, molt guai, tant entre l'equip com també amb els participants, que també... Hi havia gent molt maca amb la que dius, ai, tinc ganes de seguir tenint relació amb aquesta persona perquè és molt guai.
Tinc la sensació que vas dir que sí, pràcticament de
seguida. Absolutament al moment, sí.
Això és de minoria absoluta.
Sí.
Et truca en Toni Soler per proposar-te...
Home, jo entenc que en Toni té altres feines. No? Si té un equip gegant, en Toni.
Ja,
el Toni està a casa seva fent maquetant revistes
d'història.
Ara que
ha deixat l'Està Passant...
Ah, no, clar, però igual també et va proposar col·laborar l'Està Passant en la mateixa trucada.
Ara mateix no recordo. Ara mateix... És que jo crec que primer vaig tancar la col·laboració amb l'Està Passant, que vaig tenir una call amb el Pau Escribano i amb el Roger Rubio. Vam tenir una videotrucada que jo estava a Lleida i els hi vaig explicar una mica, perquè em deien, ens agradaria que fessis una secció, que podríem fer i tal, i recordo parlar-los del Turronero. Sí, que com a primera presa de contacte.
Jo no sé ni el que és, el Turronero.
El Turronero és un empresari supermilionari que va néixer a Ubrique, al mateix poble que Jesulín, i que els seus pares feien turrons.
Com el nom indica.
Sí, i ell es va fer milionari fent inversions immobiliàries i tal. També ha tingut alguna cosa amb la justícia, ves... Quin...
Un detallet.
El tema de Maria José Campanario i la Seguretat Social i tal.
I tu estaves amb això obsessionada.
I jo estava obsessionada amb això, perquè ella havia fet la seva festa d'aniversari, que són unes festes que... És que fleta avions per portar els seus convidats a la festa, té parc d'atraccions a la festa, un circ, o sigui, és una cosa... bestial. I els vaig explicar qui era el Turronero i tal, i van dir, vale, doncs... I no sé de què més van parlar. Llavors van tancar aquesta col·laboració i després va sorgir lo de Love Cost, que estava a Fuerteventura quan em van trucar. Un dia estava a Lleida i un altre dia estava a Fuerteventura.
Jo molt a favor que estiguis a l'Està Passant,
Sí,
a banda que
gràcies.
Ja convé que hi hagi més dona en aquest programa i que gràcies a la Natza també això s'ha solucionat una mica, penso que feia falta aquest punt de dir posem la premsa del cor en aquest programa que segurament molta gent criticaria i al sector.
Sí, bueno, és que a mi m'agrada molt reivindicar la premsa del cor i també a mi m'agrada molt tocar la premsa del cor amb humor, que és com ho he intentat fer sempre. El Cazamariposas ho fèiem així. No sempre s'havia entès el Cazamariposas, era molt difícil d'explicar i sempre era... Se'ns intentava com virar cap a l'atenció i jo sempre reivindicava l'humor. A mi em deien, no, bromes no, i jo ho feia cas 2 dies i després...
Tornaves.
Sí, clar, és que és la manera. I I clar, a mi el cor així com molt seriós no em va. La gent que s'ho pren tan en sèrio, no. A mi m'agrada ficar-li una mica de broma. Humor.
I per això encaixes el programa, clar. Perquè el Turronero, doncs mira, potser d'entrada, si t'ho expliquen sí. seriosament, dius quin pal, però ho explica la Núria Marín,
sí, humor,
i ho fa així, sí. i dius mira.
I és el que em funciona també molt bé a TikTok, no? O sigui, el tema de fer bromes i fer acudits i posar-los sobrenoms, que després el meu nòvio sempre em diu fas igual que el Federico Jiménez Los Santos. Bueno, em podries comparar també amb una altra persona, però bueno, no passa res, perquè el Jiménez Los Santos posa també sobrenoms a tothom. Bueno, mentre només sigui aquesta la cosa que tenim en comú.
Exacte.
El teu del TikTok és una cosa...
2 milions, no?
Estic a punt d'arribar als 2 milions.
Mare de Déu. Però és que li has fotut una canya que, clar...
Sí.
Constància, no?
M'hi he esforçat molt. I hi ha gent que em diu, jo és que no tinc temps. No és que no tinguis temps, no tens ganes. Ja està.
Clar, i no passa res, no tens interès.
No tens interès. Jo he fet TikToks a les 11 de la nit, de matinada, després d'haver treballat un munt d'hores o de fer 3 programes,
clar,
i vas i el fas, és un compromís. He fet TikToks a llocs insospitats. Sí, clar, però ja està. I la veritat és que ha donat els seus fruits i m'ha ajudat molt a mi a trobar el to que realment m'agrada i amb el que em sento còmoda, que és, per exemple, el to que tinc a l'Està passant, on m'ho passo molt bé.
Mm-hmm. No, tens un to molt personal, perquè sents 5 segons i dius, mira, és la Núria Marín. Per cert, hi ha una data que la recordaràs molts anys, que és l'1 de gener del 2024.
Uno se puede tomar las cosas con rabia, con enfado, pero yo quiero ser agradecida, dar las gracias, es el momento de soltar. A veces hay que soltar para poder coger. Eso lo canta Frozen. Las mariposas lo que hacemos es volar y yo solo puedo decir que gracias y que a otra cosa mariposa.
A veure, jo vull que entengueu que jo volia demostrar a tota Espanya que sóc una intel·lectual. Era el meu dia. Llavors jo vaig dir, ara jo vull que vegin que sóc una persona que es forma, que té cultura, i per això vaig citar Frozen. No, ho vaig fer expressament, ho vaig fer absolutament deliberadament.
Això és l'últim dia de Socialité, sí. Que tu t'acomiades de l'audiència.
Ho volia fer d'una manera molt... És que... A veure com t'ho dic. No volia marxar ni que se'm veies trista, no volia, o sigui...
Ho estaves, però...
A veure, clar,
sí, no,
estava trista,
ja.
Però no volia... O sigui, jo volia marxar el més empoderada possible i també hi havia un punt de mira, ja està, saps?
Treure-li ferro, sí.
Sí, total, absolutament. I jo ja estava a altres coses des de feia temps, o sigui, que era... Saps quan un nòvio et vol deixar?
Mare meva, sí.
I que no et deixa? I és, va, tallem ja, saps?
I ho has de dir tu. Saps sí. qui és aquest nòvio? En Roger. En Roger fa això.
Costa molt.
En Roger espera ser deixat.
Jo agraeixo que m'ho diguin.
I al final, mira, aquesta relació ja està a mort, rip.
I ens ho hem passat molt bé i ho recordarem.
Vinga,
sí, doncs
som-hi. Ja està, clar, exacte, ja està. Vaig a follar amb un altre gent.
Una relació de quants anys va ser Telecinco?
15.
I ara follem en català.
Ara follo en català.
Canvia molt o no?
Follar.
No.
Estic molt contenta de poder fer-ho aquí, no haver-me de desplaçar per poder follar.
És que clar, devies viure a l'AVE amb tot això.
La novel·la la vaig fer a l'AVE, quasi pràcticament. A veure, és molt cansat. A veure, trobo falta l'equip del Socialité, tinc contacte i tal, però sí que és veritat que quan veus que una cosa ja no tira.
Però clar, el problema és que, amb perdó, t'han deixat per una altra.
Bueno, sí.
No, perquè ara hi ha altra gent que està al capdavant de Socialité.
El problema hauria estat si m'haguessin... que he fet fora, no, perquè jo estava amb la fàbrica de la tele, van decidir deixar de treballar amb la fàbrica de la tele i com jo treballava amb la fàbrica de la tele, clar. Deixo de treballar allà. A mi no m'acomiada Mediaset perquè no tinc contracte amb Mediaset, no em pot acomiadar amb Mediaset. Uh-huh. Llavors, jo, la cosa que tinc és que a mi no decideixen que jo deixi de presentar perquè ho faig malament, perquè és mentida, jo no ho faig malament.
Perquè formes part d'un pack.
Ja està, llavors, bueno, doncs, adéu, bona tarda, ja està, molt carinyo, potser tornarem algun dia, qui
pot
sap.
Pot ser, perquè ara que estàs desvinculada de Mediaset i no sé si de la fàbrica de la tele també, però què ha passat aquí? Que la fàbrica de la tele i Mediaset durant molts anys van ser un matrimoni que ho feien pràcticament tots junts, i de cop salta tot pels aires. Qui arriba aquí? Qui s'ho carrega?
Saps què passa? Que jo tot això ho visc que estan aquí a Barcelona. Jo estava aquí. I jo tampoc acabo d'entendre què estava passant, saps? O sigui, jo crec que són coses empresarials, coses que hi ha un canvi a la directiva de Mediaset i ja està. I es busca una altra manera de treballar. Jo moltes de les coses que m'he assabentat igual que molts dels meus companys per la premsa. Ja està.
Tornarà a Sálvame?
Té pinta.
Tant de bo.
Té pinta, tant no, perquè els ja funcionen molt bé a Netflix.
Els programes no moren. Els programes sempre, d'una manera o d'una altra, sempre segueixen, perquè la gent segueix i el to segueix. O sigui, qui sap?
Molt bé.
Us agradaria, vosaltres?
A mi sí.
Jo he estat poc Sálvame, ho haig de dir.
No, no, jo també he estat poc Sálvame.
Però estem a favor que existeixi,
sí.
No?
No som seguidors, però...
És que Sálvame tenia el to de tractar el cor que molava, saps? O sigui, de gamberrisme, de
donar-li la volta... I a mi això de crear un univers que no existia, tipus tots els col·laboradors, que al final eren ells els protagonistes de les notícies totalment. Que explicaven, això em sembla tan barato i tan...
I el format,
tan
era bé. Un format innovador,
sí,
no, en el fons Sálvame?
Sí, i que si eren enemics d'algú declarats. I sí. Tu, i passava una cosa heavy, per exemple, d'Antonio Tejado. O sigui, de veritat, heu vist la...
Total, sí, tothom en parla i tothom diu, mira, si hi hagués Sálvame, ho estarien comentant tota l'estona.
Hauria sigut la bomba, clar. Saps? Perquè ara... Jo crec que hi ha una tendència en la premsa del cor de voler quedar bé amb tothom. No, que faci el que vulgui. No, ah, bueno, però si li agrada això, què tal? No, no, la gent vol que... Oi, ficaré ara aquest programa perquè li fotran uns tasques. La gent vol això, perquè tu vas allà a fer justícia.
Sí, justícia, sí, sí.
Sí, i és el que esperen una mica de nosaltres, no? Vosaltres també us passarà. Ui, posaré avui el que no surti d'aquí perquè segur que rajan de no seguir perquè ha passat, jo què sé.
Del Piqué, sí, sí,
segur. Doncs sí, això, doncs ja està, i volen el zasca i... Bé... Jo crec que, igual que quan vaig acabar Caza Mariposas, vaig dir que Caza Mariposas seguirà i segueix, perquè jo veig molts vídeos a molts programes que són clarament Caza Mariposas.
Sí,
per mi això vol dir que el programa no ha mort. Mm-hmm. Jo crec que Sálvame no ha mort. Poseu Twitter, és que se segueixen fent els memes amb imatges de Sálvame.
Sí.
Ja està.
Falten 9 minuts per les dues.
Love Cost a la plataforma 3Cal.
Sí, tant que el veieu. 55 minuts cada capítol. Us els podeu xupar tots seguits.
Tots. Xupar és molt important.
N'hi haurà més de 6 o què? Tu creus que dona per més programes?
Donen, és infinit, donen per tots els programes que vulguis, clar, vull dir, a part que jo crec que després de la missió, jo crec que hi haurà molta gent que tindrà ganes de venir a buscar l'amor o a enganyar a Love Cost, eh?
Els concursants, els participants, ja has parlat després del programa, n'han sortit contents?
Sí, molt contents. Òbviament, els que els ha sortit... però han sortit contents amb l'experiència i amb una lliçó apresa que és escolta sempre el teu cor i no facis cas a lo que et
digui. I alguna parella que segueixi junta, això ho saps?
Doncs... És que no sé si puc explicar-ho, però no sé.
Clar, fer gaire spoiler sí, per la gent que encara sí, no ho ha vist. Estem al dia 2, potser...
Dos. Dia 2. Dia 2. Dia 2.
Bueno,
després m'ho dius.
Vale.
La carpeta Shakira, l'obrim un moment.
Obre. Endavant.
Una sonrisa tuya es mi debilidad. Quererte sirve anestesia de dolor. Hace que me sienta mejor. Para lo que necesites estoy. Viniste a completar lo que soy.
Ay, señor. ¿Heu coincidit mai amb la Shakira?
No hem coincidit mai. O potser en alguna catifa vermella de los 40, però així de passada, eh? Però no hi he parlat mai. M'encantaria parlar-hi, de fet.
Ets sí, team Shakira.
Sí, soc team Shakira, sí, absolutament no? Team Shakira. Sí. A part que és que, aviam, parem ja de... crec que hi ha hagut molta exageració. Em vaig trobar un dia amb la Clara Chia aquí a backstage, a l'Ura, i és que semblava que havia vist... És que va reaccionar d'una manera que jo em vaig sentir superviolentada, com si jo l'estigués perseguint. I jo estava allà arreglant-me les cartutxeres. Clara Chia, vull que sàpiguis que jo estava backstage perquè tinc cartutxeres. No perquè t'estigués
seguint. És el centre aquest de bellesa, d'estètica,
sí,
no? Que està aquí al costat.
I llavors la veig i jo li anava a dir alguna cosa perquè, no sé, em va sortir com... Clar, òbviament, veus a Clara Chia i li anava a dir alguna cosa, però clar, va reaccionar, es va donar mitja volta. Després mitja volta es va posar com molt nerviosa.
Ai,
que
pobra,
no sabia.
Pobra.
Clar, la vaig veure molt agobiada.
Clar.
I vaig empatitzar amb ella de dir... Però clar, li volia dir, tia, tranquil·la, que no prego dir, que potser li dic, tia, tranquil·la.
La bandera blanca, soc amiga.
Exacte, tranqui, estic aquí de cartutxeres, vull dir, no, tranqui. Però clar, vaig quedar una mica preocupada de... Uf.
És que ha rebut molta pressió mediàtica, però també crec que ho ha seguit molt. Saps? O sigui, és la típica que s'ha buscat a Twitter.
Oi,
clar. Sap perfectament qui ha parlat d'ella, qui no ha parlat d'ella. Vull dir que ho té molt controlat. Algo que la Shakira, evidentment, no és per comparar, però estan en punts diferents. I no. Jo crec que la Shakira...
Li sua, no?
La Shakira no té Twitter directament, li porta algú altre.
Però és que no li pot sudar més el que diguin d'ella.
És un altre nivell.
Home, clar, evidentment.
És un altre nivell i jo crec que la Clara Chia també és molt jove. I
li venia del no-res, clar.
A veure, que et posin una cançó, o sigui, que tothom estigui cantant en uns premis internacionals. Clara, mente... O sigui, jo me cago, vull dir.
És molt bèstia.
Bastants anys de teràpia, jo crec que
creus que la sentirem parlant en algun moment?
No.
No?
No, jo crec que no. Encara que talli amb el Gerard Piqué, jo crec que aquesta noia no serà mediàtica. Jo crec que no. Perquè jo crec que té una trajectòria professional fora i no vol saber res dels mitjans. A part que crec que ella és conscient de que no ho sabria gestionar. Perquè per avui en dia qualsevol cosa que diguis es magnifica molt perquè hi ha xarxes i hi ha mitjans digitals. És que abans tu deies una cosa, podies controlar més el que deies, però ara se't descontrola tot molt. Una paraula mal col·locada i ja estàs perduda.
Clar, però si no dius res és com que ets molt misteriosa i que els mitjans encara tenen més interès per perseguir-te, no?
Però cada cop menys. Jo crec que no té menys el Jordi Martín, que de tant en tant sí que tenen les seves històries.
I el Barriquet, eh?
Però no té, no, jo crec que no té seguiment com abans.
El nou disc de Shakira et fa il·lusió o què?
Sempre em fa il·lusió un disc de la Shakira i espero que hi hagi molts easter eggs a dins del disc de la Shakira. O sigui, jo us estava escoltant quan venia cap aquí i dèieu, estàveu com dient si voleu més cançons de retrets o no. Jo absolutament sí, a favor. I si és possible, també estaria molt bé, ja que t'hi posi Shakira, especialitzar-se en reivindicacions, doncs una cançó per les tractorades, en contra, no sé, de cop i volta, no sé.
T'imagines?
La pagesia, no?
Sí, si estigués visquent aquí, encara ho seguiria. Vull dir, li afectaria d'alguna manera.
Aquí no hi havia indústria, que aquí se sentia molt sola.
Shakira, això és lleig. Això, no? Barcelona, tope guai, quan estàs enamorada del Piqué i després caca de la vaca, això és lleig. Perquè això vol dir que si dius que Miami és guai, vol dir que no ho penses de veritat, perquè quan et canses de Miami diràs que Miami ha quedat la vaca, Shakira, no.
Però és que està en una etapa de voler-ho rebutjar tot, del Piqué i tot el que està relacionat amb ell. Clar. Forma part del dol.
Però ja no es va integrar mai aquí.
No. No. Bueno, sempre es va creure una mica per sobre, creus? De la ciutat, com dient, jo us estic fent un favor venint a viure aquí.
No sé si tant, però jo crec que estava una mica en el seu búnquer, allà a Esplugues, i no es va preocupar d'integrar... A lo millor si s'hagués integrat una mica més, en el moment de la ruptura no ho hauria passat tan malament. S'hauria trobat molt més acompanyada.
Bueno, m'he empanat d'una manera descomunal i hem de tirar publicitat. Vol dir que...
Love Cost, a la plataforma 3Cat.
I també un llibre que treus la setmana
Afrodita.
Que ve.
Sí, Soy Afrodita, és superguai i us encantarà el llibre.
Ja l'hem rebut, nosaltres.
Ja l'hem rebut.
Una comèdia mitològica.
Sí.
La Mariví em matarà perquè anem passats de temps. Núria Marín, moltes
gràcies,
molta sort, Love Cost a 3Cat i
aviat
el llibre a les llibreries.
Que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí. Safareig públic de qualitat. EAE Business School patrocina aquest espai.
M'encanta patrocinar un comiat, també és una manera de donar-li importància. M'hagués quedat fins a les 3 parlant amb la Núria Marín.
La Núria segueix aquí, tot això, eh? Sí, ara seguirem la conversa. Ara li diem a l'Òscar Fernández que no es fa Catalunya migdia.
No, avui no fa el programa, l'Òscar Fernández, perquè està a Perpinyà.
Ah, mira.
Que s'està inaugurant la delegació de Perpinyà de Catalunya Ràdio.
Doncs en Joan Bota, no?
I en Joan Bota, que ho fa...
No, de meravella.
És genial.
No, no.